Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
Bona tarda, us informa Maria Costa. El jutge encarregat del cas dels atemptats islamistes del 17 d'agost del 2017 a la Rambla de Barcelona i Cambrils ha confirmat que no ha ordenat la destrucció de proves d'aquell sumari. El magistrat ha comunicat a través d'un escrit que no ha demanat que es destrueixi cap prova sobre el cas i que ha requerit a la Guàrdia Civil perquè faci servir als familiars d'una de les víctimes que la investigació continua oberta. El pronunciament del jutge rebutja la petició de la Guàrdia Civil i dona la raó als recurrents. Aquesta setmana l'Institut Armat va demanar per tercera vegada que se li eliminin les proves amb l'argument que el cas ja ha estat jutjat i sentenciat i que el Tribunal Constitucional va desestimar-ne la reobertura. Però els familiars d'una de les víctimes hi van recórrer al·legant que la destrucció de proves els deixaria en una situació d'indefensió perquè portaran el cas del Tribunal Europeu de Drets Humans. Més notícies amb Maria Fernández.
Els presidents autonòmics del PP no negociaran per separat la reforma del sistema de finançament autonòmic. Alberto Núñez Feijóo ha reunit els seus barons i els ha fet firmar una declaració en què es comprometen a no reunir-se per separat amb Pedro Sánchez. El líder popular exigeix al president espanyol que la negociació sigui multilateral i que s'oblidi de fer distincions amb Catalunya.
Por supuesto que es difícil. Mucho más sencillo el apaño entre dos que el acuerdo entre todos. Por supuesto que hay diferencias e intereses distintos que implican renuncias. Justamente lo que el independentismo nunca admite y no admitirá jamás mientras el partido que gobierna se lo permita.
El nou govern vol revisar el xec escolar per fer arribar més diners a les famílies més vulnerables, ho ha anunciat la consellera d'Educació, Esther Niubó, després que la Sindicatura de Comptes en un informe qüestioni la universalitat de la mesura. Les famílies ja han activat 3 de cada 4 vals escolars. Entre aquests, 2 de cada 10 els han cedit a les escoles.
Poder explorar també seria de quina manera fer-lo doncs, més o reforçar l'ajut a aquell alumnat amb més en situacions de major vulnerabilitat. Per tant, aquest seria una mica l'enfocament que hauríem de treballar els propers mesos.
El comitè d'empresa de Trambaix ha convocat aturades parcials del servei per als dies 9, 10 i 13 de setembre. La vaga està convocada tots 3 dies, de 7 a 9 del matí i de 5 a 7 de la tarda. Els convocants denuncien que des que es va posar en marxa el servei, ara fa 20 anys, els usuaris s'han multiplicat per 6, però en canvi no s'han augmentat de manera proporcional els recursos, cosa que ha generat una sobrecàrrega, diuen, de feina a la plantilla.
A Tàrrega, on se celebra la Fira del Teatre al carrer, molt pendents del temps a aquesta hora, perquè la pluja podria fer arribar alguns canvis. De moment, els carrers de la ciutat acullen una cinquantena de propostes d'arts escèniques. Enviada especial a Tàrrega, Marta Vives.
Malgrat les previsions de pluja, a Tàrrega no ha plogut ni una gota, tal i com ja han anunciat alguns dels espectadors.
No plourà pas. Vaja, crec jo.
El temps està amb la cultura, no plourà.
Al llarg del matí totes les propostes planificades s'han celebrat amb normalitat i amb gran participació del públic. Hem pogut veure la instal·lació UPIA de la companyia Ferran Oro Beach i també els paquets de Tot i Turonell que han omplert la plaça Major amb una reflexió itinerant sobre el món capitalista.
Ens han repartit un rasca-rasca, però ens conviden a continuar buscant. Perquè buscant és la millor manera de trobar algunes coses, diu.
També hem format part activa de la performance de la clown lituana Maria Lieberman, que ens ha fet passejar per tot Tàrrega amb una cadira de fusta a sobre per observar i ser observats.
I l'últim apunt pel trànsit. Sapiguem quina és la situació a la xarxa viària a aquesta hora. Maite Curto, bona tarda.
Bona tarda. Doncs hi ha dificultats per circular, sobretot per diversos trams de la P7. Un carril tallat entre Gelida i Martorell en sentit sud, provocant 7 quilòmetres de lentitud per un accident. 5 quilòmetres de retencions entre Parets del Vallès i Santa Perpètua de Mogoda en sentit nord. 4 quilòmetres de lentitud de Gelida a Subirats també en sentit nord. A la Jonquera encara hi ha només un carril obert en sentit sud per l'incendi d'un vehicle, provocant 2 quilòmetres de lentitud. sud. A la mateixa AP7, a Banyeres del Penedès, encara hi ha un carril tallat per la retirada del camió que hi ha bolcat aquesta matinada. Ara hi ha mig quilòmetre de lentitud en aquest punt. A Barberà del Vallès, 2 quilòmetres de lentitud en direcció a Tarragona i 6 quilòmetres en sentit contrari. A banda de l'AP7, també destaquem l'A2, perquè hi ha un carril tallat entre Belllloc d'Urgell i Sidamon en direcció a Lleida per un accident provocant 2 quilòmetres de retencions. A la C32, a Castelldefels, hi ha un carril tallat en direcció a Tarragona per una altra topada, provocant 2 quilòmetres de lentitud, i un altre accident provoca retencions a aquesta hora a Vilaverd, en els dos sentits de la marxa, perquè s'hi circula en pas alternatiu.
I ara els esports amb Jordina Tarré.
Últim tram de la 19a etapa de la Vuelta, en final a l'alt de Montcalvillo. Sapiguem com va, Isaac Vilalta. Bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Últims 15 quilòmetres d'una etapa que arriba al tram decisiu perquè a 8 i mig començarà l'ascensió final a aquest alt de Montcalvillo. 8 quilòmetres i mig al 9%. Els últims 4 quilòmetres són duríssims, amb rampes freqüents que arriben al 16% de desnivell. De moment es manté la fuga de 4 homes que no són importants en la general, amb 1 minut i mig respecte al gran grup on hi ha tots els favorits i on està treballant des de fa molts quilòmetres l'equip Red Bull, l'equip de Primož Roglič, Isaac Vilalta, Catalunya Ràdio, Hornos de Montcalvillo.
Avui comença la Lliga F amb l'Espanyol Madrid a les 8. És el primer partit de l'Espanyol a la màxima categoria femenina del futbol, 3 anys després. Diumenge a les 6, Deportivo Barça. També diumenge a 8:45 del vespre, València, Llevant, Badalona. Avui a 8:45, França-Itàlia, partit de la Lliga de les Nacions. I a les 8, Espanya sub-21, amb Pau Cubarsí i el blaugrana Pablo Torre contra Escòcia. I en motor, Marc Márquez ha acabat segon a la primera jornada d'entrenaments del Gran Premi de San Marino, a 2 dècimes del campió Pecco Bagnaia.
Fins aquí les notícies. Especial mil·lenari de Montserrat a Catalunya Ràdio.
1000 anys d'història. 1000 anys d'un símbol.
Dissabte de 7:45 fins a les 9 del vespre.
Hi serem. Ho explicarem.
Especial mil·lenari de Montserrat, en directe des de Montserrat, conduït per Xavier Solà, amb Emili Pacheco, Teresa Carreras i Xavier Pérez Esquerdo.
1000 anys s'han d'explicar.
A Catalunya Ràdio, de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Vicent de Carot.
Estic bé, he tingut 8 minuts.
S'havia d'encendre la llumeta vermella.
Passen 7 minuts de les 5 de la tarda. Avui, sobre taula de divendres, amb els habituals Marta Pontnou i un habitual dels dimecres que avui s'ha escolat entre les files del divendres, amb Biel Duran. També aquí amb en Fran Domènech i en Carlos Baraiber. Avui podem veure al cinema ja una pel·li que haureu sentit. Es diu Estación Roquefort. És un thriller psicològic amb la Natàlia Zahara i en Javier Gutiérrez, que ha dirigit Luis Prieto. Com el seu nom indica, la peli gira al voltant d'aquesta estació de la línia 1, Rocafort. Alguna vegada haureu parat a Rocafort,
sí,
oi?
Sí.
Línia 1 del metro a Barcelona. I va de les llegendes urbanes i fosques que es veu que envolten la seva història.
Laura! No creas en lo que ves!
Ya sabes las tonterías que cuenta la gente sobre la estación Rocafort. Son solo historias de terror para niños.
L'estació de Rocafort està situada a la Gran Via de les Corts Catalanes entre els carrers Rocafort i Calàbria. Vosaltres sabíeu que hi havia llegendes al voltant de l'estació de Rocafort?
No.
No.
No. No, no.
Jo sí que sabia, no sé on és, que ves no sigui a Rocafort, però que hi ha una parada fantasma.
Jo sabia això.
Que quan vas amb no sé quina línia i es veu i està com pseudo-il·luminada en algun lloc de Barcelona.
Ah, mira, avui el Gerard López, company de la ciutat, company de l'equip, i el nou Espinàs.
Què anaves a dir?
Que,
no sé, nada, company no de la ciutat de Barcelona.
No sé, no sé què anava a dir. M'ha dit que n'hi ha una entre Jaume I i Barceloneta, a la línia 4.
Sí, però doncs a la línia 1 hi ha un tram que segur és fantasma, perquè està la boca tancada.
I n'hi ha una altra, a la línia 5, entre les estacions d'Hospital de Sant Pau i Sagrada Família, on hi ha, sota terra, una estació fantasma, i al carrer també hi ha una boca de metro tancada. A l'Avinguda Gaudí, no sé si que algú em corregeixi, no sé si és Còrsega.
Ens en faríem creus, de les coses que hi ha sota terra.
Jo diria que n'hi ha 12. Jo diria que al metro de Barcelona n'hi ha 12.
Està molt bé posar el substantiu fantasma a qualsevol cosa abandonada per fer por.
Sí.
També és
com... Mira, l'espai Gaudí, que és en aquest tram que tu has dit, han posat un espai, no sé si és per guardar-hi material turístic o el que sigui, li diuen l'espai Gaudí. és aquesta estació que dius. A tot això, la història de l'estació de Rocafort és llarga. De fet, ja comença abans que entrés en servei. Parlem del 1926. I des d'aleshores, la mateixa llegenda i alguns fets reals que hi van passar van anar engreixant el seu mite. Manuel Marina, bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal?
Mireu, el Manuel Marina és guia de Cool Ruta i s'ho coneix més que bé. Si et sembla, fem un repàs històric de tots els mites que s'han engreixat, que han engreixat aquesta llegenda de la parada de Rocafort, que no són pocs. D'entrada, quan estaven construint, ara fa 100 anys, hi va haver molts accidents al voltant de l'estació. Per què? Què va passar?
Bueno, va haver un només. De fet, va ser Urgell, més que Rocafort. Urgell, en Villarroel, allà va haver un enfonsament i van morir 11 treballadors. Ara l'abril l'ha fet 100 anys. I ja, doncs, això li va donar aquest tram de la Gran Via mala fama, no? Perquè hi havia molta pressa en acabar les obres. Hi havia competició entre el Gran Metro i el Transversal. Eren dues companyies privades. Gran Metro, el que és avui la línia 3... que al desembre farem el centenari, i el Transversal, que avui és la línia 1, que es va inaugurar l'any 26.
I què va passar en aquest accident? Van morir-hi persones, entenc?
Doncs van morir 11 treballadors, i les condicions eren molt precàries de feina. De fet, al final van fer una mena d'investigació i poc més van dir que la culpa va ser dels treballadors, no? Carai. Els caps d'obra no tenien experiència i bé, doncs tot l'entibat, diguem-ne, del túnel es va trencar, va caure i van morir 11 treballadors.
Després hi van passar més coses. Durant la Guerra Civil, de què va servir aquella estació?
Després de la Guerra Civil anem a Rocafort, vull dir, una mica més endavant, són tres mansanes, diguem-ne, més cap endavant, i l'accés de Rocafort amb Gran Via, que avui està tapat per una reixa que hi ha un pou de ventilació, perquè als 80 els accessos es van traslladar als laterals. Doncs allà que hi havia l'accés era on l'aviació italiana, quan van fer els bombardejos de Barcelona, sobre que va ser a partir del gener del 38, llançava les primeres bombes. I jo de petit recordo una veïna meva, que una senyora gran que parlava amb el meu avi i jo, que aquestes històries de la guerra que no es parlaven mai perquè hi havia una mena de codi de silenci, de que quan aquesta veïna era jove anava amb la seva mare corrents quan tocava la sirena, l'alarma de Plaça Espanya, de les Torres Venecianes, perquè hi havia un bombardeig, i quan arribaven tard ja estaven llançant les bombes i l'espectacle era dantesc de gent que amb aquella boca de metro literalment sortia volant, diguem-ne, per l'explosió, no?
Ostres, gent volant per la boca.
I llavors allà, clar, perquè la gent baixava a l'estació de Rocafort, igual que n'hi havia d'altres que també eren refugis, i no arribaven a temps i morien a l'entrada.
I a més, després de tot això, ens situem als anys 70, crec que va ser un tram que va aglutinar molts suïcidis.
Sí, el que passa que, a veure, tampoc és... Jo, de vegades, quan faig la visita d'aquest tema, hi ha molta gent que pregunta. La gent és una mica morbosa, vull dir. La gent ens agrada tot el que sigui sota terra. Som animals que fa milers d'anys vivíem a les coves, no? Tot el que siguin refugis, catacumbes i tal. Però jo dic que sí, va haver una mena de suïcidis al començament dels 70, potser van ser 4 o 5 en un període d'un any, i després van haver cecs, invidents, que quan van obrir la seu de la 11, que estava al carrer Calàbria, 68, doncs quan baixaven al metro, quan estava ben senyalitzat, potser un parell o tres van caure a la via i van ser atropellats. Ostres. Però no van haver tants de morts com la gent urbana diu. El que sí que és veritat és que, si sumem tot això, podríem arribar a pensar que potser tenien una mica de raó alguns caps d'estació que no volien anar allà, no volien anar a Metro Rocafort a fer, diguem-ne, el seu servei durant un any, perquè abans el servei de cap d'estació fins als 80 sí, cada any anava canviant, i era l'última estació que on es feia el repartiment.
Ah, amic, jo, o sigui, era com l'ovella negra, qui li tocava a Rocafort
sí,
havia
pringat. Sí. Feien com una mena de repartiment i l'última estació que li tocava, l'últim pringat, diguem-ne, era Rocafort. Ningú volia anar perquè van dir que ja hi havia coses, no?
Ostres.
Algú deia que no notava res, però jo conec una persona que treballa a metro, que està treballant a gerència de línia 2, és una dona que quan era jove li va tocar fer una guàrdia allà, i ella em va dir, literalment, jo en aquestes coses no creo, però allí hay algo. Allí hay algo.
I si mal no tinc entès...
Quan li dic què és el que hi ha, diu, no ho sé, allà hi ha alguna cosa, no? Hi ha gent que ho capta i hi ha gent que no. però bueno.
Home, hi ha gent que...
Com dicen en Galicia, jo no creo en las megas, però a ver las aïles.
A ver las aïles. Manuel, a més, tinc entès que van fer-hi baixar una mèdium, no?
Sí, em sembla que va ser el senyor Iker Jiménez, el de Cuarto Milenio, ja fa molts anys. Eh? Però va fer una pamema, perquè a veure, va dir que no, sembla ara, ser que trobava allà... Ja...
M'estàs dient que Iker Jiménez va fer una pamema? No m'ho acabo de creure.
No pot ser.
No, m'ho estic inventant. No, a veure, sembla que va ser a final dels 60, començaments dels 70, em sembla que va sortir a la Vanguardia, que un nen va ser atropellat perquè baixava amb una pilota i quan anava a recollir-la doncs va caure a la via, no? Això, vull dir, va succeir, el que va ser que va portar una mèdium a aquest presentador i la mèdium va dir que allà que veia l'ànima d'aquest noi, allò que dius, bueno, escolta'm, no cal.
Ai, vull dir,
no t'inventis, s'estava inventant com si ella fos la primera persona que sabia que aquest noi va ser atropellat allà a Rocafort, no?
Manuel, ara parlàvem d'altres estacions fantasma, que hi pot haver altres ciutats. En el teu cas, crec que controles bastant la ciutat de Barcelona. N'hi ha algunes que es puguin visitar, també?
No. A veure, no tenim una xarxa de metro ni molt, molt gran ni molt antiga, com pot tenir a Nova York, a París, o, per exemple, a Moscou. Moscou és una... Hi ha una línia de metro a Moscou que està tancada, que té al millor 30-40 quilòmetres, no? Llavors no tenim... Les que tenim, que diem fantasma, com diu ara fa un moment vosaltres, que diem fantasma tot, tenim una estació tancada perquè es va tancar, perquè comercialment ja no era rendible, que era Correus, quan es va...
Ah, sí,
als 72 es va tancar per fer l'ampliació de la línia fins al Poblenou, la futura línia 4, la groga. Hi ha una fantasma que és la que no va tenir mai servei, no es va donar servei, que és l'estació de Gaudí, que comenteu abans, que està... quan surts de la família i vas cap a l'Hospital Sant Pau, es veu esquerra i dreta, es veu allà les andanes i tal, no? I a sobre, el que dèieu abans, més com a magatzem, hi ha l'espai Gaudí, que és una mena de petit auditori, hi ha uns despatxos de jubilats del metro, vull dir que el que és... Sí, i després hi ha una petita exposició, que és una llàstima, perquè també ve el té allà amagat, de parades antigues del tramvia. Del tramvia i de l'autobús. Aquelles plaques metàl·liques que hi havia, aquells postes,
perdona un moment,
i és molt maco de veure.
Acabes de dir tramvia i acabes de dir Antoni Gaudí. I estic pensant que ara que s'allarga el tramvia per la Diagonal, no podríem posar-li una estació a Antoni Gaudí?
Home, jo m'espero que li posin.
Que es digui Antoni Gaudí.
Seria una mica irònica, també t'ho dic.
Seria una mica el retorn del sarcasme, però no estaria malament. No estaria malament.
Home, mira, el carrer Marina en Diagonal, ja em sembla que hi ha una parada, és el punt més a prop que hi ha al lloc on va tenir l'accident Gaudí.
Home, fem doncs una
mira,
campanya, truquem a l'altre.
Fem una campanya per recordar l'home, que hagi servit alguna cosa.
Sí.
T'anava a preguntar, a Rocafort, tu saps per què es diu Rocafort, la parada?
Per Bernat de Rocafort. Qui va ser el que va fer el nomenclàtor, no me recordo com es deia, un... quan van fer nomenclàtor van posar el nom de Calàbria, Rocafort, Llançà i tal. Bernat de Rocafort, que em sembla que va ser un almogàver, un d'aquests soldats.
Un cap d'almogàver.
Que, per cert, abans has dit Rocafort. Hi ha molta gent que diu Rocafort, com el formatge, però no, és Rocafort.
Rocafort, del senyor, no del formatge, exacte.
Sí, correcte. Es deia Bernat de Rocafort.
N'hem parlat avui amb en Manuel Marina sobre aquesta parada que ha inspirat aquesta pel·lícula que s'estrena avui a les sales de cinemes. Manuel Marina, moltes gràcies.
A vosaltres.
Fins ara. Adéu. Què, Carlos, tens més informació del cap d'Illa Almogàver?
No, que és el que va succeir al capdavant de la companyia, a Roger de Flor, després que el van assassinar.
Que també té un carrer.
Clar.
I voleu una altra parada, també, del tramvia, que sigui l'Escamot Paulla.
Ai, m'agrada molt, eh?
Tu vas amb Escamot, però jo, bueno, Patrulla Paulla, ens trobarem a les votacions. A veure quants nens pots manipular. A veure quants nens pots manipular perquè votin Escamot Paulla.
És que mira, busca't un escamot o una patrulla, és com una cosa cutre, no? Una patrulla de Mossos.
Patrulla Paulla, eh?
Un escamot de Mossos ja és algo molt més sexy.
Què entenen més, patrulla o escamot?
Ah, home, ja t'ho dic jo. A veure, acosta'ls de la taula, Carlos, o busca un micro autònom.
Ai, sí, que tenim nens.
Mentre, deixeu-me saludar Anna Escura. Bona tarda.
Bona tarda.
Com estàs, estimada?
Bona tarda, molt bé. Jo només vull fer una aportació, això. Els Mossos no tenen paulles.
Tampoc tinc fills, jo, per posar-me en aquesta discussió.
Un moment, un
gosso no tenen paulles. Podem seguir.
Què estàs dient?
Perquè els gossos tenen potes.
Sí, exacte.
Que és paulla?
Una paulla és allò que té
un... No, Carlos, un moment. Escolta'ns a nosaltres. Que Carlos estava, té 8 persones aquí davant i està mirant a Google. A veure, des de quan...
S'ha posat el globus, ara.
Si és veritat, els gossos tenen... No, com es diu? Coixinets.
Coixinets.
Coixinets, no tenen la...
La paulla què és?
La paulla és l'ungla, l'unglot. A veure, Carlos Braiber, amb qui estàs?
Bona tarda. A veure, un mica micròfon. Bona tarda, com et dius?
Albert.
Tenim l'Albert a l'estudi. Quants anys tens?
8.
L'Albert de 8 anys. A veure, un moment.
Albert, tu saps qui és la patrulla canina? En castellà li diuen la patrulla canina?
Sí.
L'havies vist?
Sí.
Quin és el teu personatge favorit de la patrulla canina?
Fa molt de temps, no me'n recordo.
El Chase, ja t'ho dic jo. El
Chase era el prota, és el bomber, no? El Chase és el bomber, jo
no,
diria
que sí. No, el Chase és el policia, que és el...
El Marshall.
El Marshall és el bomber. Hi ha Ravel, que és el que té el croc.
Masclisme...
Sky, que és el que té, la que vola.
La noia.
Sí,
o sigui,
la síndrome de la barbeta. Després
en sortia una altra,
que era la Husky.
La Husky, sí, l'han afegit ara última, perquè ara hi ha la pel·lícula, que és que jo me les hem passat, perquè també tinc criatures a tercer de...
Que fareu tercer? Sí, faran tercer. A veure, nois, això està sent un caos. Carlos, li volies fer una pregunta a l'Albert?
Sí, li volia preguntar.
Carlos,
vine,
fes servir el micròfon
que
se
sent. Vine aquí. Hi ha piles.
Aviam, Albert, tu saps què és una patrulla?
Sí.
I saps què és un escamot?
No molt.
Veus? És que ja està.
Què diries que és un escamot, així per com sona?
Pues una escama gran.
Veus?
Ah, clar.
Ho veus o no?
Marta. Per tant, patrulla. No. Guanya patrulla.
Gràcies, Albert, per confirmar el que tot Catalunya sabia.
Gràcies, Albert. Gràcies. Digues, Marta.
No, que ja ho decidirem. Fem aquests jocs florals dels noms del 3CAT. Com K3B2.
3CAT, és molt fàcil.
Va, aterrem això, perquè de veritat esteu desvariejant. Catalunya Ràdio, TV3 i la plataforma 3CAT han presentat avui la nova temporada. L'hem presentada aquest matí. Les novetats de la ràdio ja les sabeu, que vam arrencar dilluns, però des de TV3 ens hem assabentat avui que n'hi ha una de bastant forta. Sabeu que ens van xivar que hi havia un nou programa musical?
Sí.
Sí.
Que es diria Zenit. Això fins aquí ho sabíem.
Sí. I que buscaven, perquè jo he vist a través d'Instagram, que buscaven...
Jurar.
Públic que fes de jurat.
Doncs ja tenim...
Que jo m'he postulat com a jurat.
No,
a veure, però no de públic, sinó anar-hi com a jurat.
Ja tenim presentador.
Ep.
I serà... Això és fort, perquè hi ha una mica de contraprogramació aquí. Es tracta de Miqui Núñez.
Oh, Miqui Núñez? És tan maco.
Miqui Núñez serà el presentador de Zenit, el nou programa de show musical, que el podrem veure cada divendres. Cada divendres a l'horari d'Eufòria. Vull dir, en realitat...
Què passarà amb Eufòria?
No han confirmat que torni al gener, no han confirmat tampoc que torni a final de temporada. Han dit que tornarà.
Tu presentes tu, Carot?
No.
Eufòria.
Bueno, de moment que jo sàpiga, no, ara.
Com que no s'ha anat a la roda de premsa, bé, com que no s'ha anat a la foto, igual...
A la foto no, però la resta sí. Sí que ha anat a la resta. Anna Escura, què més ens han explicat en aquesta roda de premsa?
En sabem que és un concurs, que s'emetrà en directe, que hi participaran 24 cantants professionals.
Oh.
Els concursants triaran i interpretaran èxits musicals. L'objectiu, seduir totes les generacions i convertir-se en l'artista més intergeneracional. Anava d'internacional, perdó.
Intergeneracional. A veure, sí que és veritat que han agafat com un nínxol que volen fer allà tot el que tingui a veure a concursos i música. Però no sé jo si es trepitjarà una mica amb Eufòria, no?
Que al plató hi haurà 100 persones.
Coroi.
Se les dividirà per generacions en 4 grups, és a dir, 25 persones per grups. Grups d'edat. Els centennials, que són la generació Z, o sigui, els menors de 27. Els millennials, que són la generació Y, dels 28 als 43. La generació X, dels 44 als 59.
Jo.
I els boomers, que són la generació B, que són els que en tenen més de 60.
Hi haurà 100 persones dividides en 25, 4 grups, aquests 4 grups d'edat, i què passarà?
I l'objectiu és aconseguir agradar el que més agradis a totes
a tots.
I ser intergeneracional.
Però aquest jurat anirà canviant, aquest públic.
Clar,
Mare de Déu, producció i els planyo de
gent. Un artista popular que serà el capità de cadascun dels grups. No sé si podria ser tu la capitana, com ho veus.
Però diu artista
popular.
Bueno, una mica artista soc, sí.
La Marta no sap ni...
Puc ser vedet. No, nena, que puc fer moltes altres coses. Això de música no, però puc ballar, puc portar plomes, puc fer moltes coses.
Aquest artista els ha d'ajudar a millorar, entenc. És com una mena de...
Hi ha tot de preguntes que no tenim resposta. Per exemple, se'ls anirà eliminant a mesura que avanci el concurs o arribaran tots a la final?
No ho sabem.
A l'hora de triar les cançons, els concursants rebran algun tipus d'indicació de ara cantarem rock català, ara cantarem pop anglès o lliure...
Estic lliure.
Exacte, cada dia. I saber si els capitans del públic seran sempre els mateixos o també aniran canviant, perquè és el que dius tu. Mm. Producció, hola, què tal? Tots els meus respectes.
Home, m'imagino que haver de pensar cada setmana amb 100 persones de públic, que a més a més totes les generacions, amb els problemes del tema de menors, també permisos de menors.
Sí, però és interessant que aquí TV3 ha apostat per seguir amb aquest públic jove i guanyar altres franges, perquè Eufòria estava molt consolidat en aquesta franja dels 12 als 16. M'imagino que ho intenten per intentar esgarrapar les de dalt i les de més amunt, i en la mateixa deixa franja de divendres al vespre, si no quedem orfes de concursos musicals. Més novetats. Carles Porta torna a la ràdio. Avui ho ha fet, primer episodi, cada divendres el podreu sentir aquí a Catalunya Ràdio, però ha presentat una altra novetat.
Ha presentat una altra cosa, que es diu El Jurat. I explicaran els casos com a crims, però des del punt de vista dels membres del jurat. Evidentment, com tu deies, tornarà Crims a Catalunya Ràdio, TV3 i el 3CAT.
No para de facturar, aquest home, eh?
No, és una màquina, o sigui, ni la Shakira.
És l'únic home capaç de posar-te la pell de gallina des del braç fins al clatell?
Absolutament.
Si ens vol adoptar, sí. No?
I més novetats.
Més coses. Quanta guerra és el primer programa que estrena temporada... Torna a l'Eloi Vila i comença el diumenge. El
avui ens visiten a 6:45 de la tarda. Quanta guerra, ens visita l'Eloi Vila i una de les seves convidades, la Raquel Sans. Hi haurà un programa dedicat al Barça, conduït per David Carabent.
És una sèrie documental, 6 capítols, s'estrena el 24 d'octubre. Coincidint amb el 125è aniversari del Barça, el 2004, el club ha convocat un concurs de lletres per fer un himne que celebri l'efemèride. I en Carabent el que ha fet és un retrat de tot el procés creatiu. El podreu veure al 3CAT i a TV3.
Més coses, encara que ens han explicat una de les novetats de la temporada. Xavier Grasset presenta la tarda de la tele... Les tardes de la tele i ens farà competència amb La Selva.
En una cafeteria. Això està ambientat en una cafeteria. Política, actualitat, cultura, llibres, música, etc. I en una cafeteria on hi haurà dues actrius, que són la Mercè Fonoll i l'actriu i humorista Anna Bertran, que estaran allà, seran personatges de ficció i no sabem com interactuaran amb tot allò que passi.
I a més, tornen els Oscars, l'Òscar Andreu i l'Òscar Dalmau.
Torna, és un informatiu de 30 minuts. Repassaran l'actualitat dels últims 40 anys amb humor. I per fer-ho, veuran tot de l'arxiu audiovisual de TV3.
També tindrem el Bob in Translation, que vam parlar aquí amb el Bob Pop, que ens va explicar tot el seu procés d'aprendre català mentre parlava i conversava amb gent del col·lectiu LGTBQ+. Torna Buenafuente amb el Vosaltres Mateixos, nova temporada de La Travessa, de la Laura Escanes, que aquesta vegada van al Mediterrani.
Només vull dir una cosa, de totes les novetats, tots són homes. No és per res, eh?
Laura Escanes...
No. Bueno, Laura Escanes no és una novetat. Tots, el Bob, tots els...
La Marina Romero, el Mestres 24.
La única. Ja està, només ho dic aquí, ho deixo sobre la taula, perquè totes les novetats, totes són d'homes.
I també una gran aposta pel Super 3, la Pau Patrol, que li haurem de posar nom, One Piece, Super Things, Bola de Drac Super, Bola de Drac Z, Bola de Drac... I, a més, el Mic, que pujarà als escenaris, Anna.
Exactament. Faran un espectacle en petit format per celebrar els seus 18 anys. Es titularà Mac, Mec, Mic, i el podreu veure al Teatre La Biblioteca, al centre de Barcelona, des del 5 de desembre fins passades les festes de Nadal. M'estic veient, saps allò, un Ticketmaster amb el Mic? Una mica això.
Que també és un home.
Jo no puc evitar imaginar-me el Mic en un teatre com a l'Eugènia. M'agrada.
Molaria fumant, no? Sí. I amb un cubata.
Sí, exacte. Fumat del Mic.
I després per cert, cosa... deixa'm dir que precisament aquesta temporada el Mic fa 18 anys i dilluns parlarem del Mic amb la seva creadora, la Laia Gimó. és una titellaire. I, no, perdoneu, la creadora. I la titellaire dobladora, la Mercè Faramis. Elles són les responsables del MIC i el dilluns ens visitaran aquí a la tarda de Catalunya Ràdio.
I a mi hi ha una cosa que em fa molta il·lusió perquè em torna a la meva joventut i jo encara, quan em faig una ferida, m'imagino les meves plaquetes corrent per la vena a anar-me a fer la crosta, quan em faig una ferida o un blau o el que sigui. Estrenem una cosa que es diu Escolta el teu cos. És un viatge per dins del cos humà. I els guies són l'investigador, metge i divulgador, en Salvador Massí, per tant, tot ok, la informació serà bona, i juntament amb la Zena, que és una nena de 13 anys que és molt intrèpida, i no sé si he pronunciat bé el seu nom.
Zena, ens quedem amb la Zena. A tot això, posem punt i final a la sobretaula d'avui, divendres, dia 6 de setembre, amb la Marta Pontnou i amb en Biel Duran. Gràcies, estimats. Marta, ens sentim divendres i Biel, ens sentim dimecres.
Ens sentim dimecres.
Bon cap de setmana, eh?
Igualment.
Fran Domènech, Carlos Baraiber, no marxeu, perquè ara us explico el que és la fórmula. Bé, porto la d'aparellada, que és la que pilota, i ens explica què és la fórmula. La fórmula de Targa.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot. Vols unes vacances inoblidables?
Vine al Pirineu i a les Terres de Lleida i descobreix l'encant ocult d'aquest territori. Muntanyes majestuoses, paisatges idíl·lics, pobles autèntics i gastronomia deliciosa.
Endinsa't en una experiència única plena de natura, aventura, relax, cultura, gastronomia. Aquí ho tens tot.
Lleida, tot el que busques és a l'interior. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
Què en diríeu d'un passeig per la vida i obra de l'escriptora Aurora Bertran?
O d'una visita per l'arquitectura i el projecte cultural del Segaró, ara centenari.
O d'una exposició tecnològica immersiva de la mà del Mobile World Capital.
Què us semblaria si us diguessin que totes són de franc, cobren cada dia de la setmana i que són al Palau Robert, al vell mig de la ciutat?
No us deixaríeu temptar?
Tota la informació a palaurobert.gencat.cat.
Generalitat de Catalunya.
Aquest estiu no passis calor. Equipa't amb la samarreta del MIC i els seus amics, la gorra d'estiu i l'ampolla tèrmica del MIC. A la venda a la botiga de TV3.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Som 3CAT.
Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vender mi cotxe punés. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
A la venda del teu cotxe, com en tot, pot ser un loser o un pluser. Un loser no valora el seu temps. Un loser es deixa embaucar amb ofertes de compra que no es respecten. Vols ser un pluser? Vine directe a Ocasión Plus per rebre sempre la millor taxació, pagament a l'acte i sempre amb una transparència total.
Ocasión Plus. Ja som més de 200.000 plusers. T'hi afegeixes?
La cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Frank Lluís Giró.
Cantant a la Maria i a totes les Maries amb Saxeni. Els lleidatans celebren el primer aniversari del seu disc Supernova amb la clàssica cançó que al final va acabar caient del disc, que publiquen avui mateix com a single, però que tot i així han estat tocant a cada un dels seus concerts aquest estiu. La tornada a la rutina del Saxeni porta per nom Todas mis ex se llaman Maria i ens porta amb vena cap al seu dosmileig habitual.
Cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Frank Lluís Giró.
De 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio amb Elisenda Carot.
Passen 3 minutets de 6:15 de la tarda. Fran Domènech, ja gana o què?
Jo aquesta hora sempre tinc gana. De dolç i de salat, del que sigui.
Sí, eh? Carlos Baraiber, dolç o salat?
Jo he robat una cosa.
No, per què no et sento?
Hola?
Ja he robat una cosa.
Dolç o salat?
El que sigui, també.
Dolç o salat?
El que sigui.
Ah, havien de sí, també. Dic, a veure, tieta, que t'he fet una disjuntiva, per favor. Sí.
Un que no vocalitza, l'altre que ni sent. Mare
de Déu. Jo no hi quisco, però el senyor parla amb el codi de barres posats.
Sí, això és veritat.
Ada Parellada, bona tarda.
Molt bona tarda. Vas donar aquí la bossa o la caixa d'anar traient tots els ingredients.
Arriba l'Ada i, com sempre, ha muntat aquí la paret. Sí.
No és ben bé l'hora de menjar això, eh? No és ben bé l'hora, però nosaltres ens adaptem. Som tan adaptables que ens adaptem a l'hora de la tarda. Sí.
Però el que hi ha aquí sobre són aquells ingredients que te'l fots a qualsevol hora. Especialment un, que és d'aquell que t'entra a totes hores, el formatge. Ah. Entra a tot... Bueno, i el fuet també. Això és un perill. És un perill. Avui hem convidat a l'Ada, perquè aquests dies, ja ho sabeu, s'està fent la Fira de Tàrrega, que de seguida hi anem amb la Marta Vives, també parlarem amb la seva directora artística, i coneixereu una persona molt especial. Jo diria que és la persona més fan de la Fira de Tàrrega que existeix. Però... abans, hem descobert una cosa que no coneixíem de Tàrrega, que és la fórmula targarina. I com que implica teca, hem dit, calla, això ens ho ha d'explicar Ada Parellada. A veure, Ada, explica'm què és això de la fórmula.
Mira, jo també t'ho confessaré, no n'havia sentit a parlar mai.
Ah, jo tampoc.
I estic tan contenta que em descobriu aquestes coses, perquè per mi és una... ja quasi bé no queda gaire res per descobrir, no em tingueu per pedant, però diguéssim que...
Que no, que està bé.
He escoltat moltes coses. Llavors, la fórmula, dic, i què és això? He trucat a l'Albert Marimon, que no tinc tall, però ja us ho explico, que és el de la cava de Tàrrega, el coneix tothom i en sap moltíssim. I m'ha dit que això de la fórmula tampoc ens emocionem gaire, que és, doncs, com ells en diuen, això de l'aperitiu. És anar a fer el vermut...
Ah, o sigui, és un sinònim de vermut, dir. Anem a fer fórmula.
A veure... No, sí, anem a fer una fórmula. I cada establiment té la seva fórmula.
D'acord.
Llavors, així, en comptes de demanar, escolta, porta'm... és com un plat combinat. Escolta, porta'm unes ametlles i porta'm un fuet i porta'm unes... Dius, la fórmula, fes-me una fórmula.
Ah, i una fórmula inclou aquests elements. Aquests.
Per tant,
si vosaltres
establiment...
aneu a Tàrrega i demaneu, aneu a fer el vermuteu i dieu, porta'm la fórmula.
Ja te la portaran.
Ah, amiga.
Llavors, és la seva fórmula.
M'agrada. I què conté,
història.
La fórmula?
A veure, cada establiment té la seva fórmula.
Però el genèric, hi haurà alguna cosa comuna?
El genèric del vermut, doncs, venen a ser les patates, el fuet, el que t'he portat jo, unes ametlles, un manxec o un formatge, unes escopinyes, o en aquest cas t'he portat unes cloïsses, i unes olives. I dic, com que aquí no hi ha cuina, diguéssim, perquè és bàsicament el que... Home, hi ha algú que hi posa una croqueta, etc. Doncs ja vull parlar-te d'aquests ingredients, siguin de primera,
home.
Si més no.
No,
i per tant anirem explicant-vos dins d'aquesta fórmula que jo t'he fet, que és la meva que he triat, doncs què és el que t'he portat. Vale, i començarem parlant-vos, doncs, de les xips.
Vinga, primer element de la fórmula Dada Parellada, la fórmula targarina Dada Parellada, les xips. Vols un plat, reina?
Te n'he portat,
Ah, val, perfecte.
A veure, les xips, aviam. Hi ha moltíssimes marques de xips, vale? Per tant, aquí ve un dilema. Quines són bones i quines no ho són?
Les catalanes. Les de Tarragona. Les de Tarragona.
Ara.
Les de Badalona.
T'haig de dir que, d'entrada, jo et diria les de Xorrero. Si Home. Podem prioritzar les...
Però les coromines crec que originalment eren de Xurrero.
Exacte,
no?
Les coromines de Badalona són molt, molt famoses i valen molt la pena, i a mi m'emocionen aquestes cases de tants anys d'història que continuen fent el mateix, un únic producte, entre d'altres, però bàsicament un que destaca i que és tan clàssic i que tot i això la gent ho valora i fa cues i va i agafa el cotxe i tot plegat, a mi aquestes coses m'emocionen. Per tant, un 10.000 per les coromines. Dir-vos que a nivell més, diguéssim, més industrial, les de Bonària, nens.
Ah, sí, són bones?
El meu parer, escolta, això cadascú ha de tenir... per mi són boníssimes. Ara bé, qualsevol altra, pots trobar-ne mil de marques, sobretot també en venen moltes de
fora. A veure si t'estan sentint i et patrocinen, nena.
Bueno, no ho crec, només per això, però tot i això, t'haig de dir que tenen molt bons productes. A veure, el tema, com han de ser? Han de ser fines, això ja ho entenem, no? Han de ser fines, han de ser cruixents. Home, una patata xip que no fa crec...
Clar.
Quina cosa, no? És una patata mulladota.
I què se li ha de fer perquè sigui tan cruixent?
Doncs fregir-les bé i deixar-les assecar. Ah. És a dir, moltes patates, les patates industrials, moltes, primer són fregides i després estan assecades, com en un forn. Mm. I així mantenen. A banda de que tenen un gas inert, que és aquest gas que infla les bosses, i això per això, quan són de xurrero...
No?
Que primera no s'aixafen i després a dins no hi ha oxigen i per tant no oxida, perquè hi ha un problema amb les patates chips que tenen molt oli i per això són boníssimes, però llavors aquest oli se'n rancia. I alguna vegada hem comprat...
Sí, que de vegades queden rancies.
Xurrero, bueno, quan deixes una bossa oberta de patates chips, tens un drama. Remullades i enranciades, que és un fracàs immens. Llavors has de fer una truita de patata ràpida i menjar-te-la ben... ben...
Això la gent no sap, que amb patata chip es pot fer una truita de patata.
Exacte.
Si les tens prou temps allà banyades amb l'ou perquè s'hidraten. Va, més elements. Hem parlat de les patates. Anem al segon element de la fórmula de Targa, segons Ada Parellada.
Que hi ha una música.
Ostres, pensava que era la sintonia. Pensava que feia les olives, les olives. Què ets tu?
Realment, realment, a la llista aquesta que posen de noms d'huracans i tornados, també, ara que ell va llegir que hi havia un que es deia Aitor, Ada podria ser, podria anar abans que Aitor.
Ingovernable, Ada Parellada.
Bueno, és que sóc esverada de mena, però quan vinc aquí la quantitat d'esverament augmenta, perquè
ho has
de dir tot molt ràpid.
No corris.
Vinga,
som-hi. Fantàstic.
Les olives,
a veure.
Les olives.
Que passin les olives.
Com més grosses, millor. A veure, hi ha dos tipus d'oliva. Hi ha l'oliva, diguéssim, de l'olivero, digues que vas a mercat i posa que hi ha aquelles parades d'olives que jo hi perdo l'oremus en allà, em desfaig, és que em torno l'ela cada dia, m'agrada més. Sí. Jo les prioritzaria, les adobades, diguéssim,
artesanalment. El millor pitjor d'aquestes parades és l'olor. Perquè et deixa...
Oh, m'encanta.
No, a mi també.
Oh.
No.
Ara que no tinguis un mal dia d'estómac, eh?
Només digues una cosa.
Totes me les menjaria.
Les percepcions d'olors, és a dir, cadascú té les seves i particulars i potser tu això et tira enrere i altres persones les atrau.
A mi llença de cap, això dic.
Ah, és al revés.
Sí.
Ah, d'acord. Vale, molt bé. Doncs com més grosses, millor. Si són de regadiu, millor. I ara tothom dirà, d'això que dius no en tens ni idea. Perquè no hi ha oliveres de regadiu. Totes són de secar. Sí, n'hi ha de regadiu. I aquestes...
No oliveres de regadiu?
Hi ha oliveres de regadiu. Per tant, si voleu fer-vos els interessants amb alguna parada d'olives artesanes, bueno, d'aquestes de mercat, dius, jo vull les de regadiu. A veure què et contesten. Però bàsicament...
I organolèpticament tenen alguna diferència?
Són més grosses, estan més inflades, i això et dona molt més plaer, perquè
més hidratades.
Són més carnoses. Són més carnoses, vale? Per algú que vagi despistat, a mi m'agraden més les negres i més o menys les verdes. A veure, les verdes i les negres, tot i que tenen gustos diferents, és la mateixa oliva. Una madurada i l'altra verda. No, que sempre hi ha algú que cau que baixa
de... La gent es pensa que no.
Que cau de l'olivera, saps? Algú que baixa de la figuera, que no se n'entera. Però bueno, sempre s'ha d'explicar això. Llavors, si vosaltres aneu al camp, dius, ai, vull agafar unes olives per fer l'aperitiu.
No.
Nanai, perquè no les pots menjar directament. Si les menges directament, tenen un component, que deixem-ho llegir, que és el fenoli, que és molt amarg, i per tant, no te les podràs pas menjar directament. S'han d'adobar. Ja ho sé que és més vell que el napeu, però s'ha també de recordar.
No, de vegades són aquestes coses que la gent no sap, eh?
La gent va
a un cas d'olivera,
se m'emociona i se'm fot això i l'hem cagat.
I el més interessant és pensar qui va ser el primer que se li va acudir adobar una oliva per menjar, per no llançar-la.
M'ho pregunto cada dia. Jo m'ho pregunto cada dia.
No és un procés immediat, com cremar la carn. Cremar la carn és molt ràpid.
I la poma, tu pots entendre Dani i Eva, perquè van pellar una poma i entant-ho.
El mateix que el primer senyor o senyora que va decidir menjar-se un musclo. Vull dir, hi ha coses que dius...
Sí, però d'entrada té bon gust. És que d'entrada té bon gust, com a mi.
Més fàcil.
Bueno, a mi les ostres.
Escolta, podem avançar, però
després
d'això dir-te que, per mi, el fet d'agafar una... Només, per mi, el blat, transformar-lo en pa, em sembla màgia... i l'oliva, menjar-se-la, també. I els bueno, hi ha altres coses. Els cargols també em preocupen, com a cosa de... Bueno, m'ocupen, sí, més que em preocupen. Sí. Bueno, la qüestió és que les pots adobar a casa, si tinguessis un atac d'autenticitat, però és complicat i és llarg, necessites una fórmula, en aquest cas sí, d'herbes, de sosa càustica, de sal, d'aigua, etc. I després, doncs, de temps, etc. Bueno, és igual. La qüestió és que si has de... prioritzar per l'aperitiu, les més típiques són l'arbequina, que és aquella tan petita i tan
bones,
local,
eh?
que són un vici, que no te'n pots menjar una.
Jo sóc molt fan de les manzanilla.
Les manzanilles
són tampoc me'n menjo una, després acabo empatxada.
I la gordal, que és allò tan divertit, que estàs una hora menjant oliva, que a mi m'encanta, i l'ojiblanca, que no és pròpia nostra tant, però que d'això... Bueno, la qüestió, les olives han de ser dures quan les menges, no han de ser toves, no han d'estar... les farcides. Ara estem amb la secció farcides, que són les típiques farcides d'anxova. Mm-hmm. Llavors, home, que no siguin toves, estovades, mal assumpto, trencades també d'això. I després hem de saber que han de tenir tap, les farcides. Què vol dir tap? Que han de tenir tap. M'explico? Pots explicar-t'ho? No, pots explicar-ho?
Que no es vegi el forat d'entrada, per entendre's.
Com un melic.
Sí. Com un melic, que no es vegi l'anxova.
Que no es vegi l'anxova. I hem de saber, per saber si és de qualitat, les tallem per la meitat i mirem de què estan farcides. La majoria estan farcides de pasta d'anxova.
Pasta d'anxova.
Porten anxova autèntica.
El que diuen que és pasta d'anxova, també.
I llavors, el que diuen que és pasta d'anxova. Per tant, si tu tens l'oportunitat o coneixes alguna marca que sigui d'anxova, ole tu. Vale?
Ah, mira, si algú coneix alguna marca d'olives que porti anxova, no pasta d'anxova, eh? Una anxoveta, un trosset d'anxova, feu-nos-ho saber al 93-201-7474. Escolta'm, que si hi ha alguna marca catalana que faci això, se li ha d'aplaudir. 93-201-7474. Això pel que fa les olives.
Aplaudir i fer-nos de vots, eh?
Sí, sí,
clar que sí. Vale. Ara hem repassat dos elements, les olives i les patates. N'hi ha un altre. Un bol de casa nostra.
El fuet, fixa't aquest fuet. Què li passa? Si estiguéssiu aquí, ho veuríeu, que sembla ben bé que sigui, bueno, una tita
de goma.
L'Ada
ara mateix està brandant el fuet, així com alt, en alt, i està veient que no és un fuet sec.
Exacte, perquè està, és la tendència. Es porten els fuets tendres, nena. Igual que les camisetes de ratlles com tu.
No t'ho compro.
Porten els fuets... Oh. El consumidor el vol tendre.
Tu com el vols? Això...
Jo vull xulís del Pallars, que és...
Home. Ole, tu, va, molt bé, molt bé, molt bé, molt bé, molt bé.
Jo tendre, més que sec.
No,
tot allò ressecat.
La tendència del consumidor és tendre i això té a veure molt amb el tema de... amb la qüestió del fuet industrial, que ha modificat una mica el gust. A veure, els fuets que s'assecaven a casa, en aquelles cases, que s'anaven menjant com si fossin joies, doncs al final eren durs i eren més durs. Bé, com saber... que un fuet és bo.
A veure.
D'entrada, hi ha un indicador que és una etiqueta.
Nosaltres anem menjant, eh?
Sí, sí. Sí, tu mira't l'etiqueta.
Només escolto jo.
Mm-hmm. Tu te mires l'etiqueta, vale, sí, i te la llegeixes, que és important. Quan menys coses, millor. I un detall, tripa natural, perquè hi ha fuets que són de plàstic, que tenen una mena de tripa artificial i de plàstic que no es pot menjar. Per tant, a mi m'agrada menjar-me la pell i aquesta pell és molt millor si és de tripa natural. D'acord? Per tant, aquesta ho és.
Crec que vam fer un fets o fakes amb això de les tripes.
No vam arribar a fer-ho, però hi dius un que sí, no es pot menjar directament. O sigui, hi ha fuets embolicats amb una cosa que no es pot menjar.
Hi ha fuets embolicats en plàstic.
Però crec que ho hauríem de comprovar, Carlos Baraiver, perquè crec que varen fer un fets o fakes que ens van dir precisament que es podia menjar però que no era recomanable. Passa que en aquestes petites quantitats que tu prens,
bé,
després
gràcies,
us hi busques.
És que he pres dues coses. Quina és la primera que he pres era no sé quina, i la segona... o sigui, la primera ja m'he oblidat. I la segona és que les... tripes de plàstic són comestibles. D'acord, són comestibles,
no,
vale.
No,
jo, si m'ho permeteu, me les aniré traient, d'acord?
Sí, millor.
Perquè treu-les. Prefereixo sí, no menjar-me-les que menjar-me-les.
Informació
sí,
de
no
servei. Ha trucat un oient que diu que olives amb anxoves catalanes i amb tros d'anxova real, el xilo de l'escala.
Ole, tu.
El xilo.
Doncs
hosti, en saben de tot, eh?
Sí. Bueno, no, és clar que sí, és que aquí és un coneixement col·lectiu. Les persones que diuen jo ho sé tot, com he dit jo abans només de començar, aquestes no te'n fies ni gota. Val? Per tant, un fuet, va, anem a veure què passa aquí. El fuet ha de tenir greix, perquè si no, la cosa d'això, però ha de tenir sí, més carn que greix, d'acord? Perquè si no, uh-huh, perd tota la història. Allò de la tripa ja m'heu desqualificat totalment. I després de que és tendre. A partir d'aquí, confia en el que tu consideris, la marca que t'agradi, o l'artesà, sempre prioritzant els artesans, d'acord?
També me'l foto, el fuet tendre. Va, un altre element. Aquest que has dit que no és tan habitual d'aquesta hora, però que a nosaltres ens entrarà bé, també.
El formatge.
Formatge.
No, he dit que tota la fórmula no és tan d'aquesta hora, però el formatge tota hora, mare meva, no hi trobo pega menjar-me-la a qualsevol hora. El que vull dir és que no m'hi fico, perquè aquí, clar, el ventall de possibilitats d'un formatge és amplíssim, de manera que no hi ha un decàleg de qualitats, no? Estàs comparant ases i oques, no? Mm. Per tant, és molt difícil. Però la qüestió és... Home, ja que hem de triar que siguin artesans i locals. I ara em contradiré, perquè menys de tres contradiccions ets un fanàtic, i et diré que parlarem del manxec, que no és local. Però per què parlem del manxec? Ai, quin drama!
Perquè no hi ha formatges catalans.
Perquè, escolta, jo quan vaig a fer l'aperitiu em trobo quantitat de manxec. Dic, home, doncs anem a aclarir això, no? Perquè és el típic, posa'm uns tacs, que diem que no hem de dir tacs, sinó que hem de dir daus, no? O que
daus,
hem de dir uns quadradets, sí, o un,
dauets.
Uns dauets de formatge, i patapam, manxec, i manxec, i manxec. Manxec tendre, manxec més curat i tal. I de manxec, nanai, no en té ni gota, tampoc, vale? Perquè ja està molt prostituït el tema del manxec, d'acord? Per tant, ja que fem això, per favor, que sigui de qualitat. A veure, com sabrem que és un manxec de veritat? Ha de ser de llet d'ovella de raça manxega i madurat. Això li preguntes en el del bar i dirà, bueno, ja hi som, que ni idea. És un formatge de pasta premsada i ha de tenir un pèl com d'olor, diguéssim, d'oli ranci, saps? Mm-hmm. Té un punt ranci. Bo. Aquí sí que, perdona, no em penso menjar la conna de plàstic, d'acord? O sigui, jo, perdona, encara que sigui comestible, aquestes connes que es veu d'una hora lluny, que estan envernissades.
Home, aquestes no.
Perquè quan més brillant, més vernís porta i més plàstic porta, i algunes són realment de plàstic. Per tant, la conna del manxec, de veritat, és sempre natural. I, per tant, quins colors hi trobaràs? Hi trobaràs un groc pàl·lid de conna, estic amb la conna ara, un groc pàl·lid, o un verdós negre, si no s'ha netejat la superfície dels florits desenvolupats durant la maduració. Veus? Aquí no els han netejat,
sí,
ja
ho
i ha
veig.
Quedat entre les franges,
sí,
ha quedat
florit.
Aquest negret i tal. Vale? D'acord, per tant, què
l'haurem
més?
L'haurem netestat, també, eh? També
sí?
T'ho dic, eh?
Sí.
Ja us he dit, és una pasta premsada i és ferma, i té un color com blanc i marfil. I té com una olor, també, a banda de l'oli ranci, com, bueno, de làctia, que és el que ha de saber, el que l'olor de cada fer.
Sí, d'aquells que els mossegues i es fa com... té una textura com farinosa, no?, fins i tot.
Exacte. I sí, no són trencadissos, també mal assumpte. Saps aquells formatges manxecs que tu pots embolicar coses? Dius, vaig a fer un rotllet... Home,
no,
doncs això no, perquè aquests, els formatges manxecs són trencadissos, vale? Una mica granulosos.
I últim, penúltim ingredient de la fórmula de Targa, segons Ada Parellada, ametlles. Per cert, que segueixen arribant comentaris, eh? Teníem fins ara les olives xilo de l'escala, en tenim un altre, Serrats Callol. Amb això va autèntica.
És que són peces úniques, són joietes que tenim i que les hem de preservar i valorar. I valorar, saps què vol dir? Comprar.
Bàsicament, perquè si no viuran aquesta gent.
Perquè si no, al final, saps?
Deixa'm dir-se el xillo.
Ah, el xillo.
Sí. És que hi ha gent que diu, és que a mi m'agrada molt vendre. Dic, home, tu el que t'agrada és cobrar, més que... Bueno, saps? Vull dir,
no, viure, també. M'agrada ja viure d'alguna.
Ametlles, torrades o crues?
A veure, com vulguis. Des de torrades, crues costa més a l'hora de l'aperitiu perquè et falta aquest puntet de sal que et fa...
Les fregidetes amb sal també són molt bones.
Fregides amb sal són extraordinàries. Però a mi m'encanten les ametlles. L'opció ametlles jo sempre la posaria. Ametlles i, bueno, ja hi podem ampliar-ho a avellanes i nous, si vols, però bàsicament el normal són les ametlles. I fregidetes, que les pots fer fins i tot al microones. Tu agafes una bona ametlla local.
A veure.
Sí, una bona ametlla local, i poses un raget d'oli, les poses al microones. 30 segons... No, i perdona, 30 segons. 4 minuts, perdona. 4 minuts, els vas traient de tant en tant que no se't torrin massa. Uh-huh. I tan bon punt surten del microones, posen una mica de sal, tiqui, al teu gust,
el microones
mateix,
eh?
Boníssimes.
No ho haguéssim mai.
Escolta'm, la qüestió és que jo les trobo imprescindibles perquè ho tenen tot. Són saludables, saciants, locals, sempre que ho siguin, i molt bones, per tant.
I últim element, que això també us sonarà molt a vermut...
Home, ja venen les escopinyes.
Les escopinyes. Com han de ser aquestes escopinyes?
A veure, costa una mica de dir-te quines són. A veure, unes escopinyes de mala qualitat són aquelles de ben segur que tenen sorra. Quan les trobes dius, ostres, quin crec que fa això, és terrible. Però, per altra, clar, t'ho dirà molt el preu i el calibre. Quan més grosses, millor, però a vegades no pot ser perquè, doncs, no. I, per tant, dins de les que són petites també n'hi ha de millors i de pitjors. La qüestió és que si tu et gastes les pessetes amb unes escopinyes, que no me les amaneixis.
Ah, no?
No, no hi posa gaire.
Aquí hi ha una guerra amb les salses...
I espinaler, no?
A veure. Cadascú que faci el que vulgui, perquè, en definitiva, si vols sucar un melindro a la Coca-Cola, fes el que tu vulguis. Però, saps què et vull dir? Si aquí t'has gastat i són bones, gaudeix de l'escopinya. D'entrada, no m'hi posis una salsa molt àcida, perquè l'acidesa les fa flàcides. acidesa flàcida. Ah. Per tant, allò de tanta llimona...
No.
Que no. Lleugera... Bueno, si volguessis fer una salsa, jo te'n faré una, de salsa. Però el màxim, un parell de gotes de llimona, si vols, i pebre negre, per augmentar la sensació del seu gust, i ja està. Per tant, jo et deia, salses molt àcides, afecta la textura, les deixa toves, i salses greixoses les embafa, no? I ara, si són bones, beu-te el líquid a la llauna.
Hi ha gent que quan s'acaben... Se'l pren com si fos un cigaló, eh?
A mi m'encanta. Hi ha gent que ho troba un elixir i entre aquesta gent sóc jo. D'entrada és perfectament comestible i acostuma a ser només aigua, oli, almíbar i sal. I ara bé, només que no sigui molt alt amb sal, perquè llavors et farà, serà una salmorra, però és una delícia. I ja que em preguntaves la salsa, us explicaré la salsa espinaler.
Oh, per fer-la a casa?
Ai, no, que em renyaran, És una fórmula secreta, la salsa espinaler, evidentment. Però algú que té una mica de nas i tal ha descobert que...
Una salsa aparellada, anem a dir-li salsa aparellada.
D'acord. Inspirada en, que inspirada, vol dir copiada, que vol dir copiada.
Per tant, endavant, i apunteu, preneu nota de la salsa aparellada.
Aparellada inspirada en l'espinaler. Bueno, vinagre de vi blanc, en això, quantitat. Anem a fer una quantitat que et duri, perquè ja saps que la salsa espinaler dura. Per tant, 200 ml de vinagre de vi blanc. Després hi poses dues cullerades de pebre vermell dolç i poses una culleradeta poqueta de comí molt, no molt, molt. Després el suc d'una llimona, quatre gotetes de tabasco, sal i a barrejar. I
saps quan ho vaig fer jo? Durant la pandèmia, que es feien molts vermuts aquests en remot, en digital, se'ns va acabar la salsa espinaler.
Quin drama, eh?
I la compraves online, allò que els supermercats enviaven a casa, així, i no hi havia mai salsa espinaler. I la vaig haver de fer a casa, vaig dir que si no moro sense poder fer salsa espinaler.
I la vas fer així?
No va sortir tan bona com la salsa espinaler, i de fet, crec que ho vaig dir a xarxes, i em van enviar una ampolla grossa, que encara em queda, i més o menys, a veure, em va treure el mono. Perquè estava en pandèmia. Ara no serviria. En tot cas, la fórmula dada aparellada inclou aquesta salsa especial, les escopinyes, les ametlles, el fuet, el formatge, les xips i les olives. Aquesta fórmula, que si sou a Tàrrega...
Crea doncs... addicció.
Home, i tant. Ara hem deixat les... provar el manxec, eh?
Sisplau.
Casa teva.
Va, fem una pausa. A la tornada tornem a anar a Tàrrega.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot.
L'empresa que et cuida. Som Connexió, la telefonia conscient.
Conscient? Què coi vol dir telefonia conscient?
Que t'oferim mòbil i internet com qualsevol altra operadora. Però, a més, som ètics.
Ah, ja us he clissat. Comerç just i bla, bla, bla. O sigui, careros.
Doncs com que no tenim afany de lucre ni expolítics a sou, tenim preus molt competitius. Som Connexió, telefonia conscient.
Nye.
El 21 de setembre torna l'Ignasiana, l'itinerari autoguiat per a BTT Gravel e-bike que recorre els darrers quilòmetres del camí Ignasià de Verdú fins a Manresa.
Escull entre la modalitat llarga d'uns 115 quilòmetres i la curta d'uns 50 quilòmetres i gaudeix de l'esport, el territori, el patrimoni i la gastronomia del camí.
Tota la informació i inscripcions a manresa2022.cat.
A França, molts pagesos pateixen càncer.
La tetrazina és l'herbicida més segur fabricat fins ara.
Són mentides per guanyar temps! Ens estan matant!
Un advocat lluitarà contra la multinacional corrupta.
Que potser els botxins s'han d'imposar sempre a les víctimes?
Una lluita de David contra Goliat.
Faran el que calgui, perquè no surti a la llum el que calgui.
Goliat és la gran pel·lícula. A la plataforma 3CAT i a TV3 aquesta nit.
Aquest dissabte, a les 9, ho tornarem a fer.
Sense fronteres.
Ja que vostè és alcalde, me la inauguraria, el programa, si us plau.
Diguem que inaugurem el programa d'aquesta temporada de Sense Frontera, de Catalunya Sud i de Catalunya Nord.
I a tots els països catalans, des de Banyuls, disposats a moure pedres del camí i a canviar-les per llibres...
Que de vegades ens venen a veure un poc com els indis de la reserva... Que
sobretot la... per llengua.
La tenia a l'orella, la llengua. No l'havia perdut del tot, l'havia sentit... però no la sabia parlar.
Sense fronteres, la llengua en tots els accents, amb Kilian Sabrià. Cada dissabte, de 9 a 10 del vespre, a Catalunya Ràdio.
Torna l'esperit de cap de setmana més autèntic. Històries que ens emocionen.
Hem de parlar.
Hem de parlar, sí, pots seure.
Que estàs embarassada.
Papa, sóc un tio i sóc un tio trans.
Respostes que ens fan pensar.
Si mai volia ser mare, que podíem parlar de que jo fos el pare.
Alguna ficada de pota. Què és això d'envidia, Ton i Oni? Toni i Ion, sí, he tingut aquí un lapsus considerable.
I ella...
Un moment. Hola, què tal? Vols saludar a Catalunya Ràdio? Simón, vine cap aquí. Perdona.
És que se m'escapa la mare que...
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa. De 4 a 7. La tarda de Catalunya Ràdio. Amb Elisenda Carot.
Alerta que m'agafa menjar formatge, Carlos.
No sé de què m'estàs parlant, jo tampoc estic...
Mare de Déu. Anem a Targa. Ara coneixereu una persona que em deixarà dir-li que és una mica fanàtica, una mica boja, una mica... A veure, com us ho diria? Una mica obsessionada amb la Fira de Targa. Deixeu-me saludar l'Alba Segarra. Alba Segarra, bona tarda.
Bona tarda, Elisenda.
T'he presentat bé o no?
M'has presentat perfecte.
Tu com diries, la boja de Targa?
Jo m'agrada definir-ho com la friki, potser una mica, perquè expert em sembla tomats i boja ja ho soc la resta de dies de l'any.
A veure, fes-me un titular perquè ens queda un minut i mig per anar al butlletí, després reprendré el tema amb vosaltres, però perquè la gent es faci la idea, tu com t'autodefineixes al respecte de la Fira de Targa?
Doncs una persona que es programa inclús el moment que té temps per fer un pipi, perquè passa per davant l'espectacle que les necessitats bàsiques.
Això és veritat?
Això és cert.
Tens un Excel amb tots els espectacles de la fira?
El tinc.
Quants anys fa que hi vas a la fira?
Jo no recordo quan vaig començar a anar i m'hi portava la meva mare quan era molt petita.
Mare de Déu. I ara t'hem assegut al costat d'una de les persones més importants de la Fira de Targa.
Estic nerviosa.
Ella és la directora artística de Fira Targa, Anna Giribet Argilés. Bona tarda.
Bona tarda.
Anna, tu sabies que tenies al costat l'Alba, que és una friqui de la Fira?
No ho sabia, ni això, ni moltes coses més. És una passada.
L'has vist al costat i tu ha començat a explicar o ho acabes de descobrir ara?
Bueno, ho havien comentat mig així d'amagatotis i moltes altres coses que suposo que ara descobrirem, però sí, és una bona friqui.
Ai, senyor. Alba Segarra i Anna Giribet, de seguida parlo amb vosaltres. Anem al butlletí informatiu i a la tornada amb l'Anna farem aquesta espècie de recomanador de la Fira de Targa per si sou allà o us hi penseu acostar. Coneixerem el cas de l'Alba Segarra, la friqui que diu ella de la Fira de Targa, i també ens acostarem amb la Marta Vives a les representacions que hi ha ara mateix a Targa, la nostra companya de la secció de Cultura. Abans, però, fem una aturada amb els nostres serveis informatius.